Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, bona tarda, amics i amigues. El Papa ha recordat avui els centenars de milers de morts, gairebé 2 milions, ha dit ell, en l'operació Reinhardt, una de les massacres més terribles contra els jueus a Polònia, en aquest cas. Ha estat al final d'una audiència general en què Francesc ha reivindicat en general la pau que tots necessitem precisament per decantar-nos pel bé. Només així, segons el pontífex, podem aturar les guerres, i actualment, malauradament, n'hi ha moltes. Aquest és el tema de portada al qual ens acostem avui, abans del sumari, amb altres notícies d'aquest dimecres 7 de desembre, memòria de Sant Ambròs de Milà i vigília de la gran festa de la Immaculada Concepció. Donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
La Generalitat ha demanat celebrar aviat una reunió bilateral amb l'Estat per tractar la voluntat del govern de gestionar un sistema ferroviari integral de Catalunya. Així ho han explicat fonts de territori després de la col·lisió entre dos trens de l'R4 d'aquest matí a Montcada i Reixac, amb 155 persones ferides, cap d'elles però de gravetat. Des del departament es recorda que en la darrera dècada s'han produït 6 accidents greus en aquesta línia, un accident que, segons ha explicat el cap de guàrdia de la Regió d'Emergències Metropolitanes dels Bombers, Jordi Masseguer, ho ha dit en declaracions al matí a Ràdio Estel, el problema no ha estat la velocitat del tren, sinó l'alta densitat de passatgers en hora punta. I aquest dimecres també un avió que feia el trajecte a Casablanca i Istanbul ha aterrat a l'aeroport de al Prat per una falsa emergència mèdica. Una dona havia fingit trencar aigües i 28 passatgers haurien saltat a la pista per intentar fugir. La dona ha sigut traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, on li han donat l'alta al moment. Després ha sigut detinguda per un delicte de desordres públics. La policia encara busca 14 dels 28 passatgers que s'han escapat d'aquest vol. I la policia ha detingut 25 persones d'extrema dreta a Alemanya que estarien planejant un cop d'estat. Els arrestats planejaven assaltar el Parlament a Alemanya. Els detinguts formen part d'un grup que creu l'Alemanya actual no és una república sobirana, sinó un estat governat pels aliats que van guanyar la Segona Guerra Mundial.
Gràcies, Carla. També us explicarem aquesta tarda que el Seminari de Barcelona serà rebut pel Papa Francesc en una audiència aquest dissabte. Els seminaristes, l'equip de formadors, el mateix rector i el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, seran al Vaticà, on tindran aquesta audiència. Salvador Bacardit, rector del seminari, ha explicat a Ràdio Estel que la preparació ha estat especialment intensa aquests últims dies. A més, Girona serà demà l'última de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya que celebrarà el 75è aniversari de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, amb un acte que començarà a les 11 del matí amb l'Eucaristia presidida per l'abat emèrit de Montserrat, Josep Maria Soler. I també és notícia, tristament, que una altra crisi humanitària s'apodera, en aquest cas, de Myanmar. Gairebé 1,5 milió de persones estan desplaçades a tot el país a causa de l'actual conflicte civil. Ens arriben notícies preocupants de l'agència vaticana Fides. Tot això és el que us oferim en el panorama informatiu. I després d'aquest bloc de notícies, a l'entrevista ens acompanyarà avui el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona, Carlos Bosch, que ens presentarà la Vetlla de la Immaculada. Es fa d'aquí a una estona a la Basílica de la Mercè i està programada en l'organització de les delegacions de joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. I com cada dimecres tindrem una nova edició de Llevat dins la pasta a l'Espai de Pastoral Obrera poc abans de 6:45. Avui ens acompanyarà Paco Echebeste, sacerdot diocesà de Guipúscoa i actualment a Mondragón. És sociòleg i membre del patronat de la Fundació Arizmendiarreta. Forma part de l'entitat de capellans del Prado. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Pere Juventí Balcells a la redacció i la veu, avui també amb l'Àngela Rodríguez i la Maria Guarc a la secció del dia i amb qui us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha lamentat avui que la història, malauradament, es repeteix. Ara amb la guerra a Ucraïna i ahir amb la Shoah contra els jueus, ha dit. Al final de l'audiència general, com cada dimecres, Francesc, que ha tingut un cop d'ull, ha donat un cop d'ull a l'actualitat, i ha recordat el que va ser l'operació Reinhardt, amb què els nazis, durant la Segona Guerra Mundial, el 1942, van exterminar més d'un 1,5 milió de jueus polonesos, i ha expressat el seu desig que la memòria d'aquells terribles fets doni pas ara a intencions i accions per la pau.
Dilluns passat al Centre per a les Relacions entre Catòlics i Hebreus de la Universitat de Lublin, a Polònia, va commemorar l'aniversari de l'operació Reinhardt. Durant la Segona Guerra Mundial, aquella operació va provocar l'extermini de gairebé 2 milions de víctimes, sobretot d'origen hebreu.
Cal recordar aquest terrible fet susciti entre tots nosaltres propòsits d'acció de pau, i la història es repeteix i es repeteix. Veurem què passa a Ucraïna. Preguem per la pau.
I en la reflexió de l'audiència general, el pontífex ha recordat que només Déu sap què és bo per a cadascú de nosaltres. En una nova sessió sobre el discerniment, el Sant Pare ha subratllat la importància de mirar cap al cel en el moment de decidir sobre la nostra vida.
Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía, y nos da fervor, aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen.
El bisbe de Roma ha assegurat que la llibertat humana conviu sempre amb el Déu que d'alguna manera ens marca, però que sobretot vol el millor per a cadascú de nosaltres.
El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión.
Finalment, el Papa ha animat tots els creients a viure amb fe la solemnitat de demà, la Immaculada Concepció.
Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo.
Francesc ha reivindicat durant tota l'audiència d'avui la presència en cadascú d'un sentiment interior de pau duradora que ha de portar harmonia a la pròpia vida.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Canviem de qüestió. El Seminari de Barcelona, on també es formen els estudiants per ser preveres de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, serà rebut pel Papa Francesc en una audiència que tindrà lloc al Vaticà aquest proper dissabte. Els seminaristes i l'equip de formadors, amb el rector al capdavant, aniran acompanyats pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Recordem que, coincidint amb l'últim consistori cardenalici celebrat a Roma a finals d'agost, el cardenal Joan Josep Omella havia demanat ja al Sant Pare que aquests seminaristes el poguessin visitar. El Papa hi va accedir. Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar, ha explicat a Ràdio Estel que la preparació per aquesta visita al Sant Pare ha estat especialment intensa els últims dies.
A més de les assignatures que van relacionades amb tot el tema d'eclesiologia o de la figura del Sant Pare, des del punt de vista també espiritual, doncs tot això ja ho anem treballant sempre, però més des que vam saber que tindríem aquesta audiència. De fet, aquests últims dies sí que hem tingut alguna xerrada més especial, un recés també el dissabte passat sobre aquest tema de l'Església, del que significa per cadascú de nosaltres també pertany a aquesta Església que presideix el successor de Pere, tota aquesta dimensió espiritual teològica, hem anat treballant ja des de fa més temps, però aquests últims dies amb més intensitat i amb més emoció.
Salvador Bacardit ha dit també que confia que la conversa amb el pontífex dissabte sigui un gran estímul en la vocació de cadascú al sacerdoci.
Esperem, doncs, que ens animi, perquè ja sabem que ni a Barcelona ni enlloc és fàcil viure en positiu, així la crida del Senyor, la vida sacerdotal, no? No és un moment que ens acompanyi gaire l'ambient, sobretot en el món occidental, amb tanta secularització. Cada vocació és un miracle, no? Doncs, per tant, cadascú d'aquests nois, d'aquests joves, d'aquests seminaristes, hi anirem, amb l'equip de formadors també que els acompanyarem, i amb el bisbe Javier, com deies, a l'inici del programa, doncs esperem que ens animi i que també ens ajudi a sintonitzar amb la gent, perquè aquesta és la vocació del prevere diocesà, no? D'estar al servei de les comunitats cristianes i, per tant, aquesta vocació pastoral de ser uns bons pastors missioners, com demana insistentment el Papa Francesc.
El rector del Seminari Conciliar de Barcelona ha avançat que, a més de l'audiència amb el Papa, hi haurà diverses activitats els propers dies a Roma.
Arribarem a Roma justament el 8 i aquell dia a la plaça Espanya, que hi ha la festa de la Mare de Déu de la Immaculada, doncs sí, anirem a la tarda vespre allà. L'endemà, el 9, aprofitarem per visitar la Capella Sixtina. També ens hem preparat amb un documental, amb una pel·lícula i amb una conferència sobre l'obra de Miquel Àngel, la Capella Sixtina, tot el que representa també amb la història de l'art i de Roma. Després celebrarem la missa a les tombes dels papes i visitarem també els rescavis, les tombes de Sant Pere. Tot això el dia 9 i el 10 és quan tenim aquesta audiència, i a la tarda ja tenen lliure, i demà, el diumenge, si de vol, ja retornem a Barcelona. Seran uns dies intensos. Si allotgem a la casa Joan d'Àvila, que hi ha una comissió de seminaristes que ho han preparat.
Aquesta audiència privada del Papa al Seminari Conciliar de Barcelona coincideix aquest dissabte amb l'inici del Ministeri Episcopal i presa de possessió d'Enrique Benavent com a nou arcabisbe de València. A aquesta cerimònia, dissabte a les 11 del matí, assistiran el cardenal Joan Josep Omella i el bisbe auxiliar Sergi Gordo, així com el bisbe titular de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, motiu pel qual no podran participar en l'audiència pontifícia i quedarà tota la representació episcopal delegada en el bisbe Javier Vilanova. Seguim encara amb l'actualitat de casa nostra, perquè Girona serà demà l'última de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya que han anat celebrant aquests mesos el 75è aniversari de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, després que la resta ho han anat fent a partir del 27 d'abril passat i fins ara mateix. Es dona la circumstància que la catedral gironina és l'única de les de Catalunya que no comptava fins ara amb una imatge de la Moreneta, motiu pel qual s'aprofitarà per dedicar-li una de les capelles laterals de la Girola, la que antigament era coneguda com la de Sant Tomàs. Els actes començaran demà a les 11 del matí amb una missa solemne presidida per l'abat emèrit de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler, i seguiran amb l'entronització de la nova imatge de la patrona de Catalunya.
Sense distància. Recollint i apropem l'actualitat sense por.
Dos minuts i serà un quart de set. Repassem altres notícies. Crisi humanitària a Myanmar. Gairebé 1,5 milió de persones estan desplaçades a tot el país a causa de l'actual conflicte bèl·lic, segons informen des de les Nacions Unides i també des de l'agència vaticana Fides. Els enfrontaments armats, agreujats per les mesures de seguretat estrictes, les restriccions d'accés i les amenaces contra els treballadors humanitaris, continuen obstaculitzant les operacions a tot el país. Així ho afirma l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU. Després, segons fonts de l'agència Fides, hem sabut també que hi ha diverses regions del país on es produeixen combats, amb gran patiment per a la població civil de Myanmar. Les organitzacions humanitàries esperen que un acord informal d'alto el foc entre l'exèrcit d'Arakan i les Forces Armades de Myanmar permeti prestar l'ajuda necessària als estats de Rakhine i Chin, l'accés del qual està restringit ara des del setembre. Moltes ONGs locals no es registraran, ja que no volen donar legitimitat a la junta militar. No registrar-se, no obstant, impedeix la tasca humanitària. Mentrestant, la inflació dels preus de productes bàsics, inclosos els aliments i el combustible, està exacerbant la tensió socioeconòmica a les comunitats, tant a les zones remotes com a la ciutat de Myanmar. Així ho diuen fonts de Fides al país asiàtic. Tornem a casa nostra per dir-vos que l'Oratori de la Verge Blanca de l'Acadèmia Mariana de Lleida acollirà demà l'Eucaristia de la Solemnitat de la Immaculada Concepció. De fet, la mateixa acadèmia, fundada el 1862, va ser fruit de la proclamació del dogma de la Puríssima. La missa se celebrarà a les 6 de la tarda i estarà presidida pel bisbe d'aquesta diòcesi, Salvador Jiménez, i solemnitzada per la coral de l'Associació contra el Càncer sota la direcció de Víctor Román. En aquesta missa s'exposarà la col·lecció de més de 2.000 medalles d'advocacions de la Mare de Déu donades recentment per la parròquia del Carme de Lleida. També s'exposarà l'antiga relíquia del vestit de la Mare de Déu, recentment restaurada, que l'Acadèmia Mariana de Lleida conserva en un artístic reliquiari que va arribar a la capital del Segrià l'any 1894 i que no havia estat exposada en públic des de l'any 2000. I dilluns 26 de desembre, l'endemà de Nadal, festa de Sant Esteve, serà el darrer dia que es podrà veure al Museu de Montserrat l'exposició La mirada del biblista, instant d'eternitat al Pròxim Orient, al fons fotogràfic del pare Ubach, que mostra les fotografies que el biblista i orientalista Bonaventura Ubach, que va morir el 1960, va fer a Síria, a l'Iraq, al Sinaí, sobretot a Palestina, durant les primeres dècades del segle XX. Aquesta exposició està organitzada per l'Institut Europeu de la Mediterrània i l'Abadia de Montserrat. Compta amb una selecció de les millors imatges, 76, entre les més de 6.000 que va realitzar Bonaventura Ubach entre els anys 1922 i 1951, durant els seus viatges al Pròxim Orient. L'exposició té continuïtat virtual en el web bibliotecademontserrat.cat/Ubach i allà s'ofereix tota la informació de la mostra.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Sí, a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubach, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubach us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubach1915.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 7. La Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona acull aquest vespre, a partir de 7:45, d'aquí a poc més d'una hora, la Vetlla de la Immaculada, organitzada pel Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona i les delegacions de joventut dels bisbats de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa. És una tradició que ja està prou consolidada després que va ser la Basílica de la Mercè, arran de la divisió de l'antiga Arxidiòcesi de Barcelona en tres bisbats, la que va ser una mica la casa comuna de tots els joves per honorar la Mare de Déu. I avui, vigília d'aquest 8 de desembre, un dia molt important per a la fe cristiana i per a l'Església, volem compartir les sensacions d'aquesta vetlla amb el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona, Carlos Bosch. Sempre un plaer, mossèn Carlos Bosch. Bona tarda.
Què tal, Ignasi?
Molt bé, com estem? A punt ja, no?, per la vetlla?
Sí, de fet, ara estava entre cables i cables amb una megafonia, provant els músics i preparant tot perquè els joves puguin trobar-se doncs, amb Maria i a través d'ella doncs, amb el seu fill, amb Jesús Crist.
Efectivament, els joves han modernitzat molt tota aquesta pastoral, que ja és el lloc on ens podem modernitzar millor, i amb un grup de música que sempre és molt professionalitzat, almenys els últims anys, oi?
Bé, doncs la veritat és que és una sort comptar amb músics creients que tenen ganes de posar el seu talent i al final i les seves passions al servei del Senyor i dels altres joves com ells, que també desitgen doncs, una vida nova, una vida amb Crist.
Sí. Mossèn Carlos Bosch, en què consistirà la vetlla? Quin ordre del dia hi ha previst, que suposo que serà molt semblant als anys anteriors?
Sí, estem repetint un model els últims anys, que així també els joves doncs, ja sap el que anirà passant, no? I l'ajuda doncs, a endinsar-se primer des de Maria cap al Senyor. I la vetlla consta, és aquí la Basílica de la Mercè, i consta de dues parts. Una primera part on hi ha un testimoni, en aquest cas és d'un noi doncs, que a través de la Mare de Déu s'ha trobat amb el Senyor, i després va ser un misteri del Rosari per mirar Maria i a través dels seus ulls i la seva mirada doncs, mirar el seu fill. I després llegirem un passatge de l'Evangeli comentat per un dels tres bisbes, dels tres bisbats, no? Uh-huh. I la segona part de la vetlla ja consistirà en una estona d'adoració al Santíssim, on d'alguna manera, primer estan mirant a Maria, doncs ara mirem a Jesucrist en l'Eucaristia. I sempre, com en el rugby, doncs, el tercer tiempo, no?, que diuen,
sí.
Doncs, que després de la sortida de l'Església doncs, també ens podrem trobar de manera fraternal.
Sí, és també molt tradicional. Potser quan era més tard es feia la xocolatada, no sé si es continua fent...
No, és veritat que com que ara s'ha avançat el temps, i abans era, crec que era a les 9 de la vespre,
sí.
A les 7:30, i també amb la pandèmia i tot això, doncs hi ha certes coses que s'han alterat, per dir-ho així, no? I la xocolatada és una d'elles.
Bueno, cap problema. Si algú la reclama, potser tornarà més endavant.
Exacte, doncs que la porti ell, no?
Sí, exacte, també. Doncs aquesta vetlla de la Immaculada, organitzada per joves, especialment per a joves, però oberta a tothom, és avui a 7:45 del vespre. I seran presents els bisbes de les tres diòcesis?
Sí, correcte. Seran presents els bisbes de les tres diòcesis, el bisbe Agustí a Sant Feliu, el bisbe Salvador a Terrassa, el bisbe Josep Omella de Barcelona, i també els seus dos bisbes auxiliars.
Molt bé, o sigui que ple de bisbes,
Sí, fem ple, no, avui, de bisbes.
Molt bé.
Sí.
De fet, la vetlla de la Immaculada com a concepte i també com a experiència de fe, no només pels joves, sinó per tots els creients, és una tradició molt antiga, oi? A Catalunya, a Espanya, és a dir, honorar la Mare de Déu el dia abans una mica per preparar-nos per viure aquest dia tan joiós de la Puríssima, enmig de l'Advent, d'altra banda.
Sí, correcte. Això és una celebració com molt tradicional i alhora també perquè està molt plena de sentit, no? Per una banda, estem en el temps d'Advent, és el temps de preparació per Jesucrist, que ve pel Messies, pel temps de preparació pel Nadal, i alhora doncs, és aquesta preparació també doncs, que la volem fer amb Maria, la Immaculada Concepció, no? Com ella mateixa doncs, es va presentar. I és un moment on també, doncs, a part de la bellesa espiritual, no? I litúrgica que pot tenir la celebració, doncs, és molt significatiu que ens podem trobar joves dels tres bisbats, no? Que abans formàvem un sol bisbat, però ara com units al voltant de Maria, que és la que genera la comunió, igual que la generava el primer col·legi apostòlic, doncs també la genera avui dia en l'Església.
Sí, la icona de Maria és model per a tothom, aquesta mare, exemple. Segur que els joves hi entren, no? De vegades pot semblar que hi ha una mica de distància entre la vivència de la fe en els joves i el que són aquestes devocions tan tradicionals, però tot es pot agermanar, oi?
Sí, és veritat que ja ho saps, que tot és un repte, no? I sempre el jove doncs, demana com la novetat, no? Però també és interessant com redescobrir la bellesa de les tradicions plantejades d'una manera nova amb creativitat, no? Com parla el Papa Francesc. De fet, és el que intentem amb la vetlla, no? Sense fugir bueno, no només sense fugir, sinó endinsant-nos en la pròpia tradició, també endinsant-nos en la pròpia tradició de l'Església, l'Església que és mariana, doncs també de manera nova i amb un llenguatge doncs, potser doncs, més, no sé, més actual, no? Però un llenguatge dels propis joves, doncs també poder recórrer aquest camí que tants altres han recorregut abans i esperem que tants altres també el puguin recórrer després.
Doncs avui hem parlat amb Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Que vagi molt bé la vetlla d'aquí a poc més d'una hora a la Basílica de la Mercè de Barcelona. Recordem que estem en un curs on al final ja estarem a les portes de la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa, que es farà, si no recordo malament, de l'1 al 6 d'agost, oi? Per tant, ben aviat.
Sí, sí, això, Ignasi, ara obres un altre meló, eh? Però sí que és veritat que aquest final de curs, diguem-ne, l'agost, doncs també el Papa ens convoca els joves de les tres diòcesis i de totes les diòcesis del món a Lisboa. I això serà una meravella, que avui també la vigília també serveix, de fet, doncs, de tret de sortida, de començar a preparar aquest pelegrinatge amb el Papa cap a Lisboa.
També ho deia en aquest sentit, no? Perquè potser avui es fa present d'alguna manera aquesta vella, tot i que falten mesos, però ja no tant, eh?
No tants mesos, perquè ja saps que s'han de recaptar diners, que s'han de preparar els grups, que s'ha d'animar la gent, etc. I sí que el lema, per exemple, de la vigília d'avui és el mateix lema de la Jornada Mundial de la Joventut, que és que Maria se n'anà, no?, de pressa a la muntanya, és decididament a la muntanya, a trobar-se amb la seva cosina Elisabet, a compartir la bona notícia de l'Evangeli. Doncs amb aquest lema també volem començar aquest camí decidits, no?
Molt bé.
A trobar-nos amb el Senyor.
Ens posem en camí. Gràcies, mossèn Carlos Bosch, per haver-nos acompanyat. Hem parlat amb el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona vella, una abraçada i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
4:30 i seran 6:45, de seguida Llevat dins la pasta.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Bon Nadal, cambrers, cuineres, caps de sala. Bon Nadal, gegantes i capgrossos, patges del rei Gaspar. Bon Nadal, noctàmbuls. I bon Nadal, matiners. Bon Nadal a les lectores dels bancs dels parcs. I al personal de neteja. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família. Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Avui, primer dimecres del mes de desembre i vigília de la solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Aquesta temporada és la quarta ja, ara dintre del programa Sense Distància, un espai de la Pastoral Obrera de Catalunya que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta, recordeu, del web radioestel.cat, al podcast de Llevat dins la pasta i també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Avui presentem el nostre convidat i ho fem també amb la presència d'Àngela Rodríguez i també de Maria Guard, que després llegirà el text de Doctrina Social. Bona tarda a totes dues, benvingudes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Àngela, endavant presentem Paco Echebeste, que ens acompanyarà avui en el testimoni.
Correcte. El 1941, un sacerdot acabat d'ordenar, José María Arizmendiarrieta, arribava com a vicari responsable d'Acció Catòlica al poble guipuscoà de Mondragón. I arribava per revolucionar-lo, en el bon sentit de la paraula, perquè va fundar Mondragón Corporación Cooperativa, la que avui dia és l'agrupació de cooperatives més gran del món, que opera a 150 països i amb un model de producció que s'estudia a la Universitat Nord-Americana de Harvard. Per parlar de la figura d'Arizmendiarrieta i del món del cooperativisme, avui hem convidat al nostre programa Paco Echebeste, sacerdot diocesà de Guipúscoa i actualment a Mondragón. És sociòleg i membre del patronat de la Fundació Arizmendiarrieta. Forma part de l'Associació de Capellans del Prado. Buenas tardes, Paco. Gracias por atender la llamada de Radio Estel y bienvenido al Llevat dins la pasta.
Buenas tardes, Paco, también.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, molt bé. En primer lugar, Paco, podemos decir que Arizmendiarrieta murió en 1976, hace más de 45 años, pero tenemos entendido que usted lo conoció personalmente. ¿Qué recuerdo conserva de él? ¿Era un hombre de acción? ¿Cuál era su espiritualidad? ¿Qué destacaría brevemente?
Era un hombre de pensamiento, ciertamente, pero que llevaba su pensamiento a la acción. Él decía una frase suya, es... que una idea, un pensamiento sin llevar a la acción es una idea y un pensamiento muertos. O sea que era un hombre de acción. Y era muy humilde. Sí, yo tengo el recuerdo que yo entonces estaba en la Escuela Profesional de Vergara, a 8 kilómetros de Mondragón, y fui a una reunión y vi allí en la puerta de la escuela pues a un señor que me pareció tan humildemente vestido que parecía pues que era el bedel o el portero. Le pregunté dónde era la reunión, me dijo muy amablemente acompáñeme y tal, y me llevó al primer piso. Yo entonces tendría pues 27 años, así tendría yo, y bueno, y cuando empezó la reunión pues este hombre empieza a hacer preguntas, y yo le dije al que estaba al lado, ¿y este señor quién es? Y me dijo, me miró así diciendo, pues ¿quién va a ser don José María? Claro, aquí se llamaba don José María, don José María de Mendiarrieta, claro.
Sí, sí, sí.
Y actualmente está en proceso de beatificación, ¿no es así?
Eso es, bueno, se le ha hecho venerable hace en el año 1915, a finales, diciembre, y ahora en estos momentos está en proceso de beatificación.
2015, queremos decir, ¿eh? Sí,
exacto. 2015, 2015.
Sí, no, lo hemos entendido perfectamente.
2015, sí.
Muy bien, pues, o sea que se ha cubierto la fase diocesana y se le considera venerable en el proceso de beatificación. Ante el modelo económico cooperativo que promovió Arizmendiarrieta, ¿qué opinión cree que tendría él del modelo capitalista neoliberal que domina hoy?
Bueno, pues yo creo que este hombre, su forma de afrontar el capitalismo era no intelectual académico, no era un profesor de doctrina, de ideología. Era un hombre que primero se cascó unos 8, 9, 10 años, pues en aquel tiempo eran los privilegios que tenía la iglesia y los curas que le dieron la oportunidad de estar dando clase a chavales de la formación profesional de la cerrajera, que aquí era la empresa madre que daba pues de comer a muchas familias de Mondragón. Y él entonces se dedicó durante 9, 10 años, pues en el buen sentido de la palabra, a comer el coco de los chavales y de las chavalas que estaban también allí, para hacerles ver que ciertamente ser unos simples obreros al servicio del poder y del capital, pues no era digno. Y él lo que les intentaba, además con su forma de hablar un poquito monótona, que aburría muchas veces al personal, a los chavales,
sí.
Bueno, pues este quiso sencillamente mostrarles la importancia que tiene la dignidad de la persona y que en el trabajo, en la empresa, el trabajador no tiene que ser solamente un funcionario que cumple unas funciones, sino que debe ser responsable, y en ese aspecto tiene que ser también pues obrero y empresario al mismo tiempo.
Ajá.
Arizmendiarrieta despliega su idea en Mondragón en plena posguerra, 1941. ¿Cuál era la realidad de esa ciudad, de esa comarca? ¿Qué necesidades se encuentra allí y qué respuesta puede ofrecer él en ese momento?
Sí, bueno, en aquel momento yo calculo que podría tener, ahora tiene Mondragón 22.000 habitantes, pues entonces podría tener también pues ese número, poco más o menos, quizás un poquito menos, pero había salido de una cruel realidad como fue la guerra incivil, ¿verdad? Y entonces sí. Estaba Mondragón pues muy dividida entre vencedores y vencidos. Los que habían vencido la guerra pues tenían todavía buenos puestos de trabajo, pero los que habían perdido estaban o en la cárcel, o estaban en la clandestinidad, o estaban sencillamente en la marginalidad de las empresas. Y este hombre vio que no había tampoco suficiente ni carne ni suficiente pescado, y sobre todo en lo que notaba que había una carencia de dignidad en los, uh-huh, en las personas y en los trabajadores.
Sí.
Y es lo que él, vamos a decir, combatió con su palabra y
ciertament,
con sus escritos.
Ens estem acostant a aquesta figura de José María Arizmendiarrieta i ho estem fent en conversa amb Paco Echebeste, membre de la Fundació Arizmendiarrieta. Uno de los pilares por los que apuesta es la formación de los jóvenes y en particular de los que están en inferioridad de condiciones. En 1943, por ejemplo, creó una escuela politécnica. ¿Cómo logra que salga adelante este centro y en qué medida en el contexto actual de paro juvenil esto puede iluminar las acciones de hoy?
Bueno, en aquel tiempo tuvo que jugarse un poquito el tipo porque la cerrajera, que era la gran madre, la empresa, pero era una empresa paternalista, tenía sus cosas buenas, pero dentro del paternalismo, al fin y al cabo, era los que estaban arriba tenían que seguir arriba y los de abajo tenían que seguir abajo. Y los de arriba pues trataban de ayudar a los de abajo, pero siempre desde una posición de poder. Entonces, él quiso a decirles a los dirigentes de la cerrajera que esa escuela profesional tenía que cambiar de sentido. Claro, entonces él fue un poquito acusado de ser comunista, de esas cosas, ¿no?, que se suelen decir cuando uno no está de acuerdo, ¿verdad? Y entonces este hombre poco a poco se dio cuenta que tendría que dar un cambio y tenía que ser una especie de revolución en el mundo educativo también.
Sí.
Y es como él convenció a unos cuantos chavales y a unos cuantos líderes y profesores, etcétera, y pero con dificultades, claro, pues tuvo que separarse de lo que era la escuela oficial de la cerrajera para empezar pues una nueva etapa de educación profesional.
Uh-huh. Fagor es la primera empresa que crea en 1956, pero después vinieron Eroski, Orona, Orbea, Lagunaro, Mayer, la Universidad de Mondragón o la Caja Laboral Kutxa. ¿Cómo consigue crear todo esto? Y sobre todo, que continúe el impulso después de haber muerto él en 1976.
Sí. Bueno, en primer lugar, era un hombre de una visión de largo alcance. Paso corto, pero de visión larguísima. Y entonces, por ejemplo, el caso que usted ha puesto, Caja Laboral. Claro, este se dio cuenta, la primera empresa, lo ha dicho usted, pero bueno, había que matizar, fue ULGOR, que era el acrónimo de 5 personas que de alguna manera habían sido sus alumnos. Eran pues Usa Torre, Larrañaga, Ormachea, bueno, y Gorroño. Y entonces este empezó, y bueno, empezaron con una pequeña cooperativa, muy pequeñita, haciendo unas producciones tan sencillas en una España en donde faltaba de todo, de hacer unas pequeñas estufitas, y ahí empezó todo.
Sí.
Y, claro, y cuando fue las cooperativas agrandándose, se dieron cuenta que había un problema, y era el problema de la financiación. ¿Quién inyectaba, vamos a decir, dinero para que esas empresas pudiesen desarrollarse? Pues había que recurrir pues a los bancos o a las cajas de ahorros de aquel tiempo, pero con unos intereses grandes.
Sí.
Este hombre, en una reunión, es muy una anécdota muy bonita, que estaban todos reunidos, porque él era inspirador, él estaba, vamos a decir, muy cerca de todo, pero no imponía nada, sino que les dejaba precisamente a los laicos a pues trabajar. Era el cura, él era el consiliario. Y entonces, en una reunión, él entra allí sigilosamente y dice, ¿y qué tal si organizamos un banco? Y entonces uno de los suyos, un tal Gorroño, simpático, le dice, don José María, no diga tonterías, que en estos tiempos tenemos mucho trabajo que hacer, y como diciendo, un banco, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo vamos a hacer nosotros un banco? Claro, él, don José María, con otra persona que se llama Miguel Altuna, al cual yo le conocí mucho, pues estos ya estaban ya pergeñando pues posibles cuñas para entrar en el sistema franquista con un sistema nuevo de banca. De banca
sí, sí. Es decir, que a veces se etiquetaba y él rompe esquemas, ¿no? Pues el banco puede hacer mal, pero también puede hacer bien. Y bueno, ara mirant Orbea, això em recorda les populars bicicletes, ¿no? En Euskadi eran muy usadas, y en todo el mundo, vamos, en realidad.
En todo el mundo, sí.
Sí. La corporación Mondragón, que celebró su congreso anual el pasado noviembre, ya es un gigante empresarial. Otro ejemplo también de colaboración de Arizmendiarrieta, con unos 80.000 puestos de trabajo directos y unas ventas internacionales del 73%. Ahora bien, en la historia hemos visto algunas empresas que han decidido salir del grupo. En su día, Irizar y Ampo, y ahora se lo están planteando Ulma y Orona. No todo se hace bien, ¿no? ¿Cómo explicaría muy brevemente esto? Porque vamos un poco fuera de tiempo.
Bueno, pues yo lo digo así un poquito fuertemente, pero digo que cuando una empresa va bien, pues no quiere dependencias. Y cuando una empresa empieza a estar mal, entonces, claro, no tiene más remedio que depender. ¿Qué pasa? Pues que en estos momentos las cooperativas, que son 9, de Ulma, pues se sienten potentes, y Orona ni qué decir. Y entonces, pues no están dispuestos de alguna manera a aguantar, por decir de alguna manera, pues las impertinencias de la corporación, y sobre todo no están dispuestas tampoco a soltar mucho dinero. Uh-huh. Y yo creo que es, lo digo muy muy brutalmente, pero yo creo que la cosa va por ahí. Y después, claro, que las cooperativas también pues tienen un problema también muy interno, y es que son grandes empresas, son grandes entidades laborales, y hacer que haya pues una participación de lo que se está jugando, de lo que se tiene en las manos, no es cosa fácil. Democratizar la economía y democratizar sencillamente a la empresa no es cosa fácil.
Seguro.
Incluso en las cooperativas.
Usted, Paco, forma parte de la Fundación Arizmendiarrieta. ¿Cuál es el propósito de esta entidad?
Pues este propósito tiene fundamentalmente, vamos a ver, yo creo que sería, primero, no olvidar el legado humano y espiritual de Arizmendiarrieta. Yo creo que en estos momentos el gran reto de las cooperativas es que haya nuevas cooperativas, y eso está todo muy bien. Otro reto puede ser impulsar el modelo inclusivo participativo de empresa. Todo está muy bien, pero si se nos olvida, vamos a decir, la base antropológica, la base ética, la base de valores de Arizmendiarrieta, de los primeros colaboradores, pues entonces poco a poco, muchas veces ya lo que queremos es pues que haya en las empresas dinero, y dinero seguro en una empresa que tecnológicamente están potentes. Pero al final yo creo que si se pierde, vamos a decir, el carisma de los fundadores, se está perdiendo mucho.
Muchísimas gracias, Paco Echebeste, por habernos dado a conocer la figura de José María Arizmendiarrieta y de su legado cooperativista y, por tanto, de fomento del capital social y, en definitiva, de aquella economía que está al servicio del bien común. Un abrazo hasta Guipúzcoa, que supongo que está allí físicamente, ¿no?
Un abrazo a toda Cataluña.
De su parte, con mucho gusto. Y ara, per completar el nostre llevat dins la pasta, anem a la doctrina social de l'Església. Hem compartit aquesta llarga primera part amb el testimoni amb Àngela Rodríguez, i ara tenim la Maria Guarc, que ens dona un tast de la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, per mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Què destaquem concretament del compendi de doctrina social de l'Església en el punt número 339, Maria?
Els que componen l'empresa han de ser conscients que la comunitat en la qual operen representa un bé per a tots i no una estructura que permet satisfer exclusivament els interessos personals d'algú. Un exemple molt important i significatiu en aquesta direcció prové de l'activitat que es pot atribuir a les empreses cooperatives. La doctrina social ha subratllat la contribució que aquestes fan a la valoració del treball, al creixement del sentit de responsabilitat personal i social, a la vida democràtica, als valors humans útils al progrés del mercat i de la societat.
I també oferim uns recursos que ens pot recomanar la mateixa Maria, ja per acabar avui. Què podem veure? Què ens recomanes?
Sí, doncs podeu veure el documental de Gaizka Urresti, titulat Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo, al web elhombrecooperativo.com, i visitar el web de la Fundació Arizmendiarrieta, arizmendiarrietafundacioa.org.
Fundacioa amb Z, però vaja, sí, es pot trobar fàcilment buscant Arizmendiarrieta Fundación, també suposo que sortiria en euskera.
Correcte.
Doncs fins aquí, ja recollim el llevat dins la pasta. Moltes gràcies a Maria Guarc i a Àngela Rodríguez i a tot l'equip de la Pastoral Obrera de Catalunya per aquest llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà d'aquest àmbit de l'Església. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el llevat, tornem d'aquí a 7 dies. I arribem ja al final del Sense Distància. Un últim minut per recordar-vos que demà l'Església celebra la gran solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Tres previsions molt breus. D'una banda, a 11:15 del matí, demà, des de la Catedral de Barcelona, transmetrem en directe a Ràdio Estel l'Eucaristia solemne que presidirà el bisbe auxiliar Javier Vilanova, concelebrada pel capítol catedral. A 11:15 del matí,
en directe des de la Catedral de Barcelona. Excepcionalment serà aquesta la missa del matí i no pas la de Montserrat. Abans, a les 10, hi haurà la taula de l'Evangeli. D'altra banda, a les 11 del matí, la Basílica de la Puríssima Concepció, també a la capital catalana, acollirà l'Eucaristia, que presidirà en aquest cas el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, en el marc de les commemoracions pels 150 anys de la benedicció d'aquesta església, que va ser erigida basílica el 2009. I última previsió, el Papa visitarà la plaça d'Espanya de Roma demà a la tarda i allà venerarà la imatge de la Puríssima Immaculada, que també és la patrona d'Espanya. Amb aquests apunts ens acomiadem, us deixem amb les vespres de la Immaculada ja, des de Montserrat, a un quart de vuit la missa de cada dia, anticipada de la Immaculada, i a les 8 camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau, bona festa!